Són les 5 de la tarda, 6 minuts. Entre el 16 d'octubre i el 19 de novembre a Catalunya hi havia un total de 145.268 treballadors afectats per un ERTO. Això són gairebé 21.000 persones més que les dades registrades el 15 d'octubre i presentades per la Conselleria de Treball de la Generalitat. Aquest increment s'explica pel tancament de bars, restaurants i centres d'estètica decretat pel govern a mitjans del mes passat. En total, 20.782 empreses van presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació durant aquest període. Són molts els treballadors que es troben en aquesta situació, lluny, però, dels mesos d'abril i maig, quan la primera onada del coronavirus es van superar els 700.000 afectats. Avui volem donar resposta, a la mesura del possible, a preguntes i dubtes dels oients que es troben en aquesta situació, i ho farem amb l'Alejandro Del Llano, que és gerent del gabinet jurídic de la UGT. Senyor Del Llano, bona tarda.
Bona tarda, Toni, què tal, com anem?
Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos amb moltes preguntes, molts dubtes dels oients. Si sumem els treballadors amb ERTO d'aquest últim mes i els 700.000 de la primera onada de la primavera, a Catalunya la xifra de persones afectades o que han estat afectades arriba gairebé al milió. Tenim dades del nombre de gent que encara tenen algun tipus de problema? Això està comptabilitzat o és impossible?
Es imposible. Es que nos encontramos en una incomunicación con el SEPE que es imposible tener este dato. Lo que sí me gustaría, en primer lugar, es manifestar también un reconocimiento especial a la labor que están desarrollando los propios funcionarios del SEPE, que yo lo separaría de lo que es la labor y la gestión de la propia dirección y la administración de la propia entidad. Yo es una de las cuestiones que yo creo que en la pandemia sí que ha habido muchas cosas que eran imprevisibles, pero justamente esta era la que menos imprevisible era, porque es una decisión del propio gobierno. Es el propio gobierno el que decide en el 14 de marzo, encerrarnos a todos, confinarnos y, por lo tanto, decreta el cierre de las empresas. Por lo tanto, ya sabes la situación que estás planteando. Decretas unos ERTEs, a partir de ahí sabes todo el volumen de trabajador que te vas a llevar y sabes la plantilla que tienes. Es que venimos acumulando unos descensos de plantilla en el SEPE de aproximadamente de en Cataluña un 35% en los últimos años. Es decir, que la plantilla en Barcelona es prácticamente escasísima. Son 820 trabajadores en el SEPE en Cataluña. 554 en Barcelona, 96 en Girona, 67 en Lleida, 103 en Tarragona. Es decir, con los aumentos que tú anteriormente has señalado de productividad, es absolutamente imposible que esto se pueda llevar adelante. Pero como digo, en el tema de la pandemia, muchas cosas han sido imprevisibles. Pero esta era absolutamente previsible porque ha sido una decisión del propio gobierno y además yo entiendo que también se merecen también todos los trabajadores que están y empresarios en este sentido, todos, que estamos sometidos a toda esta situación. Yo creo que se merece una explicación de la situación actual. ¿Por qué se está haciendo todo esto? ¿Qué es lo que se está llevando todo esto? Sobre todo cuando se contrapone con otros datos de alguna otra comunidad autónoma que va actuando en sentido contrario y parece ser que los datos epidemiológicos son bastante similares. Por lo tanto, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que se está haciendo, empresarios, trabajadores, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Eso merece una clara explicación por parte de los que están dirigiendo toda esta situación, tanto de ministros como de consellers. Y en este caso en Cataluña, donde se ha afrontado esta situación, yo creo que se debería dar una explicación de por qué se acometen todas estas situaciones y el esfuerzo, la compensación que tiene o no.
Això és el que volem, respostes. Com vostè diu, no hi ha respostes per part del govern, no hi ha respostes per part de la delegada del govern a Catalunya, no hi ha respostes de ningú i la gent té moltíssimes preguntes. Anem a intentar posar una mica de llum. Jo ja sé que no aconseguirem resoldre moltes qüestions, però si més no, posar una mica de llum a la quantitat de preguntes que ens han arribat a través de tant del WhatsApp com a través del email. Les ha recopilat el David Serra. David, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, sense perdre més temps, allò que en diuen, deia el Tino Romero, el Tiempo Soro, per on comencem?
Mira, començarem perquè pels molts treballadors i molts oients que ens han enviat els seus dubtes i preguntes i que no han cobrat encara l'ERTO per part del SEPE. Per exemple, escoltarem ara l'Aruna, que ens explica que ens diu que està desesperada perquè porta mig any sense cobrar absolutament res i, a més, la impotència de no rebre la resposta.
Hola, em dic Aruna i us explico el meu cas. A mi la meva empresa em va fer un ERTO el 15 de març, que va acabar el 15 de setembre. En tot aquest període de temps no he cobrat un duro, ni he rebut cap notificació o cap senyal de que anés a cobrar res. Quan entro a consulta de prestació, a la pàgina del CEPE, no m'apareix. He trucat a tots els telèfons del CEPE que hi ha a la pàgina web, els que m'han passat d'altra gent. També he escrit els correus electrònics que surten a la pàgina del CEPE. Els primers dos cops vaig rebre una resposta, evidentment, automàtica, perquè no contestava a cap dels meus dubtes. Em deia que revisés les dades que des de la meva empresa s'havien passat. És molt desesperant, ja no sé amb qui contactar. Des de la meva empresa el gestor diu que estan enviades les meves dades correctament. Es van enviar al març, es van tornar a enviar a l'abril i es van tornar a enviar al setembre per assegurar-nos que estaven bé. Ja perdo bastant l'esperança, no sé amb qui contactar, ja no hi ha més vies.
Doncs aquesta és la desesperació de l'Aruna i el fet aquest, no?, de que l'empresa d'educació...
Que és bastant comú, eh?
Molt comú. N'hem recopilat unes quantes aquí, perquè hi ha moltes que van en aquesta mateixa direcció.
A veure, Alejandro, primera qüestió. Què pot fer aquí l'Aruna?
A veure, pot fer poques coses més de les que ha fet, intentar posar-se en contacte. Clar, és que la situació, arribes a una situació de ERTE, ¿vale? Quedes allà, però quedes en absolutament limbo, perquè no pots contactar ni per correu, ni per telèfon, ni per qualsevol dels mitjans que estan posats, perquè no tenen capacitat de contestar. I, per tant, aquesta qüestió, jo soc també membre de la sessió de dret laboral de l'ICAP i ja hem posat en coneixement de la Maria Eugènia Gay, de la decana nostra, aquesta situació, i estem intentant buscar solucions a través de contactes amb el CEPE perquè els advocats, que tots tenim clients d'aquesta mena, com la Caruna, hi ha molta gent, i poder vislumbrar alguna via de contacte al CEPE perquè pugui intervenir en aquests casos tan greus de gent que no rep, que no sap què ha passat des del març. Jo li voldria dir, no sé si el correu que ha utilitzat és aquest o no, però hi ha un correu que és miprestacion2020@sepe.es. A partir d'aquí es pot fer un altre intent. Hi ha un formulari genèric a la pàgina web del CEPE. A partir del formulari genèric també es pot fer algun tipus de consulta, però la desesperança és importantíssima perquè és pràcticament impossible amb les dades que ens dava al principi que se pueda responder a aquest tipus de situació. I entonces no sabes qué hacer, porque evidentemente vas a la empresa, que es la que ha gestionado los datos. Puede ser que la empresa se hubiera equivocado, pero cuando lo ha gestionado tres veces ya y no ha recibido ninguna contestación por parte del CEPE, se ha de sobreentender que los datos están bien gestionados. Pero te quedas en el más absoluto limbo con una situación grave. Es decir, que aquí a Caruna, como al resto de gente que está en el CEPE sin cobrar, claro, sus gastos habituales, su alquiler, su hipoteca, luz, gas, todo eso, le sigue viniendo cada mes. Ahí sí que no hay retraso ninguno. Y no sé cómo puedes hacer frente a todo eso si de repente te han suspendido todas las prestaciones, tu salario y las prestaciones correspondientes. Es posible que en el mes de diciembre te lo abonen con atrasos. Es posible. Pero ¿qué haces hasta diciembre? ¿Cómo estás viviendo hasta entonces? Es que es una situación absolutamente dantesca y personal que se ha de vivir y ha de ser tremendamente angustiosa, de verdad.
Per tant, Alejandro, del que ens dius desprenc que l'Aruna ara mateix està en un limbo com tants d'altres que de moment no poden fer res més. O sigui, no, a banda no. d'enviar aquest correu electrònic que acabes de comentar, mi prestació en 2020, no hi ha més opció, no es pot fer res més, no pots trucar enlloc més, no pots enviar un correu enlloc més, o sigui, arregla-te-les.
Efectivamente, es que no hay ninguna otra solución porque no se atiende, las oficinas cerradas, no se atiende personalmente absolutamente nada por todo el tema de la pandemia y claro, yo creo que hay situaciones extremadamente graves La gente que nos acaba de llamar desde marzo no ha cobrado absolutamente nada. Es que echa cuentas. Yo no sé si cualquiera de nosotros en esa situación podría estar sosteniendo una vida más o menos normal si de repente te cortan el salario, así, y ninguna prestación. Y tienes que tirar de ahorros o de la red familiar que tengas o de alguna otra situación, pero es absolutamente complicadísimo y angustioso porque no puedes hacer. Es que si me dijeran, oiga, voy y hago una cola desde las 2 de la mañana, es igual, lo que hubieras. No, es que no hay absolutamente nada que hacer, desgraciadamente no hay nada que hacer. Por eso te decía anteriormente, lo hemos trasladado y en el ICAP estamos intentando cerrar con el SEPE una vía de conexión para que podamos, tenemos muchos de estos casos, poderlos llevar para poder dar solución a todo este tipo de trabajadores que s'encuentren en esta situació tan desesperada.
No, no, és que ho trobo gravíssim i després quan sents alguns dirigents polítics dient que tot va sobre ruedes i que tot funciona. Casos com aquests, a més, en coneixem uns quants més.
Sí, David. Sí, molts més i n'hem seleccionat un altre, el del Quim, perquè ell mateix ens diu que és un cas estrany, el seu, perquè no té coneixement de que cap altra persona hagi passat el mateix. Escoltem-lo.
Soc dissenyador gràfic i treballo a una impremta com a assalariat des de fa molts anys i a jornada completa, les 40 hores. A més, a l'abril del 2019 em vaig donar d'alta com a autònom per fer feines extres, poca cosa, però per anar fent. A l'abril, a l'empresa ens van fer un ERTO a tota la plantilla i durant 3 mesos cap persona cobra res ni sabem quan cobrarem. Llavors, al juny, em diuen que a mi, pel fet d'estar donat d'alta com a autònom, cobri molt, poc o gens, tot i que no sigui la meva activitat principal, a mi no em toca l'ajuda de l'ERTO. Al setembre em van posar a l'empresa amb l'ERTO al 30%, però igualment cobrant només la part que em paga l'empresa i no la de l'ERTO. Llavors, no entenc per què cotitzant per dos i sent la meva feina com a assalariat de principal no he pogut cobrar res de l'ERTO. I si l'ajuda de l'ERTO me la van rebutjar, aquests mesos els he cotitzat per a la meva vida laboral també o no? Moltes gràcies i salutacions.
Clar, aquí hi ha una doble qüestió, però el que sorprèn és que, com diu ell, cotitzant dues vegades, com a assalariat i com a autònom, li deneguin la prestació de l'ERTO.
Sí, aquí efectivamente son incompatibles, ¿eh? Esto sí que tanto el régimen general de la Seguridad Social como el SEPE lo tienen declarado, son incompatibles, pero volvemos a la misma. Como todo se ha producido de una manera tan absolutamente urgente y drástica, es decir, de un sábado y se aplica el lunes y por tanto nadie ha tenido tiempo de explicar a nada, pues no ha habido tiempo a este oyente de poderle explicar lo que tranquilamente podría haber realizado. Es decir, cuando son incompatibles las prestaciones, él debería haber tramitado la baja como autónomo en el RETA el mismo día que le aplican el ERTE. Y a partir de ahí podría haber tenido derecho a cobrar la del ERTE, ¿no? Por lo tanto, pero claro, eso cuando se produce el confinamiento un sábado y el lunes se aplica directamente, pues todo va absolutamente como todo va. Y estamos hablando de trabajadores, pero yo creo que también los propios de recursos humanos de las empresas, como dice, han enviado sus datos y tal y cual, están en la misma situación que nosotros. Es decir, envío los datos y no tengo ninguna respuesta de que los datos están correctamente enviados. O sea, no sabemos absolutamente nada y al cabo de 3-4 meses no hemos cobrado nada y empezamos a investigar si los datos estaban bien, estaban mal, pero no tengo ningún feedback para poder visualizar ese tema. Con respecto a la situación de la doble cotización, que está recogida en lo que se viene a denominar la pluriactividad, tanto la cotización del régimen general de seguridad social como el tema del RETA, evidentemente la cotización en ambos periodos son tenidos en cuenta para tanto para la jubilación como para cualquier tipo de incapacidad. Es decir, que esa cotización como tal no la ha perdido. Lo que sí es cierto es que es incompatible la prestación del desempleo con la cotización en autònomos.
El que realment és una cosa que un no pot, en fi, no pot pair, és que no hi hagi resposta, no hi hagi feedback, no contesti ningú a un grapat de, en fi, de qüestions que són vitals i necessàries per viure, no? Montse Lluçà, la Montse té una consulta relacionada amb una persona molt propera al voltant també d'un ERTO, no, Montse?
Sí, una persona que fins a començaments de març era directiva en un hotel. Aleshores, van demanar l'ERTO el 20 de març i no va ser reconegut fins al mes de juny. La primera paga, aleshores, arriba al mes de juliol. Estem parlant de 4 mesos sense cobrar i els hi arriba tot endarrerit en una sola paga. La incertesa és que ningú no contestava ni responia a les demandes dels treballadors. Aleshores, cobren, i en teoria, quan s'havia de fer la primera pròrroga de l'ERTO, encara no havia cobrat. És a dir, la van reconèixer al setembre i ha cobrat ara, a l'octubre, els 3 mesos. El 30 de setembre es van haver de demanar els ERTOs de nou, és a dir, no estem parlant de pròrroga, sinó de tornar a començar els tràmits, i res, fa un parell de dies que ho ha mirat i ja estan reconeguts fins al 2 de febrer. Per tant, el desembre cobrarà 2 mesos seguits. En aquests moments està cobrant el 42% del sou, per tant, ha perdut un 60% dels diners als quals estava acostumada a tenir cada mes. Està vivint, gràcies en molts moments, a l'ajuda de família, amics, parella, etc. No? I pel que fa a la hipoteca, els 6 primers mesos no va pagar res. Ara només paga els interessos i això li mantindran fins al mes de març, que en principi començarà a pagar el total de la hipoteca. En principi pregunta per què sembla que passi en alguns sectors més que d'altres, o que hi hagi persones que ho tenen resolt més aviat que d'altres. I clar, la pregunta general que es fa ella i es fa tothom és de què viuen les persones que s'estan mesos sense cobrar res.
Pues la verdad es que de todos los datos que nosotros tenemos y toda la prospección que hemos hecho, no podría decir y significar que hubiera un determinado sector más castigado que otro. Yo eso no tengo esa sensación. Lo que sí es cierto es que probablemente todos aquellos sectores que, digamos, han pasado más en la segunda ola, como es todo el tema de hostelería, restauración y todo eso, lógicamente que han prorrogado o han realizado nuevos ERTEs, si ya del principio venían con problemas, los problemas se han trasladado justamente al segundo y, por lo tanto, esa circunstancia se agrava. Yo lo decía anteriormente, es una situación personal muy angustiosa de cómo se puede seguir viviendo sin recibir ningún tipo de prestación, ningún tipo de salario. Es algo complicadísimo y yo no realmente no me lo explico. Por eso, como decía antes Tony, cuando los consellers o el delegado del gobierno y tal digan que todo va bien, habrían de preguntarle detalladamente si es pot posar en aquest cas concret una persona d'aquesta manera que des del març no cobra res fins a l'octubre. Què es pot fer? Com es fa? Com es viu?
Exacte.
Un altre problema que repeteix és el de treballadors amb fills però que no consten que els tenen. Per exemple, un aclariment abans de la pregunta d'un oient. Si es tenen fills a càrrec, com afecta la prestació que rep de l'ERTO?
Bueno, realmente el tema de los hijos es una cuestión que puede afectar o no puede afectar. No necesariamente todo el mundo que tenga los hijos a cargo recibe una sobreprestación por la cuestión. El SEPE lo tiene. Las prestaciones del SEPE son por abajo el límite mínimo. Sin hijos son 501,98 euros y con un hijo más 671. Y la cantidad máxima sin hijos son los 1.098. Con un hijo, 1.254, y con dos hijos, 1.411 euros. Esto viene regulado a través de una base reguladora mínima de 52,29 euros. Por lo tanto, el complemento por los hijos entra en funcionamiento en este caso para elevar el tope máximo de lo que se puede cobrar cuando la base reguladora diaria está por encima de estos 52,29. En caso de que no lo esté, es decir, si tu base reguladora con el salario mínimo, tu base reguladora diaria no está por encima de los 52,29 o por debajo de los 31,97, ese complemento por hijos no lo vas a cobrar porque vas a estar siempre en el tope de la otra prestación, ¿vale? Por lo tanto, únicamente los trabajadores con un sueldo bruto por encima de los 1.568 euros, que es lo que haría los 52,29, es cuando entonces tienen la mejora por hijos. Si estás en esa situación, entonces se tiene que hacer la mejora por hijos. No, volvemos al tema uno, al tema de todo. ¿Cómo lo comunico al SEPE? Pues he de dirigirme mediante un correo e intentar ponerme en contacto a través de allí para que se me reconozca esa prestación. Si hay prestaciones que no se están reconociendo, de este tema ya pues casi ni hablamos. Teóricamente, de oficio, el SEPE debería ponerse en contacto con cada uno de los afectados para que pudieran hacer el reconocimiento de los hijos y, a partir de ahí, reconocer el máximo de la prestación.
Clar, jo ara m'estava preguntant quants emails, quants correus deu rebre el SEPE en un dia i quants funcionaris hi han per respondre aquests correus?
Funcionaris, ja t'he dit al començament que és que la retallada va ser tan bestial durant els últims anys que ara mateix a Catalunya són 820 treballadors només, a tot Catalunya. És que això, en les dades que tenim...
Estava fent un càlcul de 820 treballadors amb centenars de milers d'emails que arriben cada dia per preguntes, perquè ja no és, o sigui, són preguntes, repreguntes, infinitat de qüestions. Com els hi donen resposta a tot aquest grapat de preguntes?
És impossible. Per això jo deia que de la pandèmia... Aquesta és una qüestió previsible. No es pot dir per cap polític que això era imprevisible, perquè ho van fer ells. Ells van determinar què dia es fa el confinament i que tanquen totes les empreses. A partir d'aquí poso en marxa els ERTOs. Per tant, ja saben tot el personal que ha de balançar-se cap a l'administració. I ells saben, ells han de ser conscients del personal que tenen. I, per tant, a partir d'aquest moment, a més, hem de tenir en compte que no és una feina que es pot aprendre d'avui per demà. És a dir, que si tu fiques avui 1.000 funcionaris, demà no estàs treballant, perquè han d'aprendre un munt de coses. I, per tant, hauria de ficar-lo al mes de març i ara tindrien una plantilla que podia donar resposta a tota aquesta situació. Però ens encontrem en aquesta situació molt difícil i, com ho vull dir, això sí que era una qüestió absolutament previsible i fàcil de prever. Va? És que l'han fet ells.
Parlàvem dels fills. També m'agradaria preguntar-li sobre la gent, les persones que tenen una persona dependent a càrrec. Com s'ha de demanar l'ajuda?
És de la mateixa manera. És que s'ha de fer... Ells, normalment, el que han fet, han reconegut d'ofici directament, pràcticament a tothom, els 1.098 euros, que és més o menys el que han reconegut a tothom. A partir d'aquí, la prestació s'ha de fer o per fills o per persona dependent a partir de contactar amb el CEPE. És que no es pot fer d'una altra manera. A vegades el CEPE fins i tot es posa en contacte amb cadascú per poder fer tot
això. Això que es posa a contacte ara mateix és una utopia, perquè clar, amb el panorama que vostè m'està explicant...
Normalment, a les empreses, quan han fet la informació de les dades, normalment ja han ficat tot això. Normalment han ficat els fills que tenen a càrrec, l'edat dels fills, i la persona si és dependent, perquè ja ho sabien ells també. I per tant, aquesta informació ja està normalment en posició del CEPE.
David.
A més, ens han enviat casos de que diuen precisament això que està dient vostè, no? Que vull dir, ells ja ho sabien, però en el tema dels fills, de la persona de manera, ho han de tornar a comunicar, que no es cansen de tornar-ho a comunicar, però no hi ha manera de rebre resposta. Anem a uns altres casos, perquè estem parlant aquí dels treballadors que no cobren una part o la totalitat de l'ERTO, però hi ha altres casos de gent que ha cobrat de més. Escoltarem dues preguntes breus referents a aquest tema d'un treballador, primer de tot, que no sap com tornar els diners.
Hola, amics del Versió. Em dic Josa, de Manresa, i a la meva parella. Ha estat d'ERTO 3 dies i amb 2 pagaments, un al maig, si no recordo malament, i un altre a l'agost, li han pagat 4.000 euros que no sabem d'on se'ls han tret. Què hem de fer per poder-los tornar? Gràcies.
I el segon és el d'un altre treballador que explica doncs, que ha vist que l'ingressaven a la seva dona 2 vegades els diners de l'ERTO, és a dir, els mateixos diners en 2 ocasions.
Hola, bona tarda, sóc en Cisco de Vilassar de Mar. La meva dona va estar 3 mesos a ERTE, després li van donar l'alta, i des de fa 2 mesos, i aquest serà el tercer, esperem que no, que l'ingressen un altre cop a ERTE. Què hem de fer amb aquests diners?
Com s'han de tornar aquests diners?
Bueno, yo en principio yo diría que estos dineros que no los utilicen porque el CEPE se lo va a pedir el reingreso. No sé si de una manera inmediata o un poquito más tarde, dependiendo de todo eso. Pero es el CEPE el que debe ponerse en contacto con el trabajador mediante un correo electrónico, mediante una carta en la cual le hace saber que tiene un determinado plazo, son 30 días, plazo administrativo, por lo tanto no se cuenta ni sábado ni domingos ni festivos, para que realice la devolución de determinado importe. Viene determinada una cuenta del banco de España y en caso de incumplir este plazo, pues existe una recarga del 20%. Yo también aconsejaría que para ser proactivos en toda esta situación, por lo menos para dejar constancia de que yo ya se lo dije, ya se lo comuniqué, a efectos de cualquier situación posterior, tampoco cuesta nada ser proactivos y mandar un correo directamente al SEPE diciendo, oiga, he recibido tal prestación, es absolutamente indebida y, por lo tanto, lo pongo en su conocimiento a efectos de que me diga cómo tengo que devolverla. Pero inicialmente es el SEPE de oficio el que se ha de poner en contacto con el trabajador y le comunique la cantidad que debe devolver, es decir, la cantidad que ha pagado indebidamente y el plazo que tiene para devolverla.
¿Y si no nos comunica? És a dir, es pot donar el cas de que una persona no li comuniquin mai que hi ha, tenint en compte la feinada que tenen i l'escassetat de funcionaris que hi ha, que no li comuniquin i aquests diners se'ls quedi ell i li reclamin d'aquí un any o dos anys?
Puede ser.
No pateixis que si és... Si és que tu tornis...
Esto entrará como Hacienda. Esto entrará como Hacienda y al final...
Exacte.
Y al final estás ahí. Sí, ellos van con tiempo, con tranquilidad. Para esto no se ponen nerviosos ni ninguna otra situación. Para esto... Hace tiempo.
Més coses, més dubtes que ens envien els oients. En relació, per exemple, ara ho comentava vostè, la declaració de renda de l'any vinent, de l'any que farem al maig del 2021, començarem a fer el 2021, per tant, tots aquests ERTO...
Sí, farem la renda del 2020.
Exacte, i tots aquests ERTO d'aquest any, doncs, ens comptaran d'alguna manera. En relació a aquest tema, diu el Sergi, ens ha enviat també un missatge de veu, fa una doble pregunta, n'ha fet diverses, tot i que ens centrarem en la més important, sobre les afectacions que pot tenir en la declaració de renda.
Jo cobro des del CP, del que em consumia. Si la regularitza de desembre, això com afectarà la renda? Bé, gràcies.
És a dir, ell cobra de més, si no ho regularitza, diu, perquè no li han notificat, això com li pot afectar?
Pues le afectará como, de entrada como un ingreso más. Posteriormente, cuando el SEPE le pida la devolución del mismo y la haya realizado, en ese ejercicio fiscal se le tiene que hacer la paralela para poder regularizar su situación fiscal. Pero en este momento le costará como un ingreso.
Per tant, haurà de pagar. Es pot donar el cas que gent que no ha fet mai la declaració de renda per una determinada sèrie de qüestions, pel fet d'estar afectat per un ERTO, hagi de fer la declaració de renda aquest 2020?
Hombre, clar, si tenien al oient de abans, que havia en dos pagos només, eren 4.000 euros en cadascú d'ell, segur que té, puja el nivell i ha de fer declaració segur. No? Però és possible que es doni per determinada gent que per nivell de renda no haurien de fer declaració i perquè hagin rebut un ingrés d'aquesta quantitat total, a partir d'aquí hagin de fer la declaració. Seria possible.
La Rosa ens ha enviat un missatge de text amb tres preguntes breus. La primera, els ERTO de productivitat consumeixen atur?
Els ERTO de productivitat no consumeixen atur. Així va ser des de la última pròrroga. Solo que, en este caso, los denominados ETOP, que son los de económicos, técnicas o productivos en esta situación, solo que si en este caso la situación después del 1 de octubre del 2000, que cuando se ha hecho la última prórroga, accede a una nueva prestación por desempleo antes del 1 de enero de 2022 como consecuencia de la finalización del contrato temporal o de un despido individual o colectivo por causa de ETOP o de un despido por cualquier causa declarada improcedente, el paro no le estaría contando, pero en este caso queda fuera el despido disciplinario, por ejemplo. En ese caso sí que le estaría consumiendo desde octubre hasta la primera prórroga que hubo, hasta septiembre del 2020, 30 de septiembre del 2020, no consumían desempleo de ninguna manera. En la última prórroga se hicieron esta excepción en consecuencia que a los efectos de las nuevas prestaciones de desempleo a la que pueda acceder al 1 de octubre de 2026, es decir, cuando ya han pasado los 6 años, entonces tiene una nueva prestación, o en el caso de que tenga una nueva prestación, pues por un despido y todas las consideraciones, excepto el despido disciplinario que no está aquí comentado. Todos los demás despidos no le generaría, no estaría consumiendo desempleo.
Entonces, una pregunta de la Rosa també en aquesta seqüència de tres preguntes. Diu que si no cobres de l'ERTO, si l'empresa està obligada a pagar.
No, son cuestiones completamente aparte. El SEPE se responsabiliza de lo suyo y la empresa se responsabiliza de su cuestión salarial, pero no se hace responsable en ningún caso de que el SEPE no responda. Lo que estamos viendo, no hay ninguna responsabilidad por parte de la empresa ni puede acometer ninguna situación. Es el SEPE quien ha de hacer frente a sus pagos.
Una altra qüestió és una persona que es troba en situació d'ERTO no pot ser acomiadada a no ser que l'empresa passi a una situació d'ERO, ens pregunta. O sigui, d'un ERTO pot ser acomiadada o no?
De un ERTO, tal y como dice el propio Real Decreto, se establece que han de pasar 6 meses hasta poder ejecutar un despido, ¿vale? Ya que la empresa, en el caso que sea un ERTO de fuerza mayor, dado que la empresa se ha venido exonerando las cotizaciones de la Seguridad Social por este trabajador. A partir de ahí hay una discusión jurídica interesantísima en ese sentido, de si parece ser que hay empresarios que ya están devolviendo las exoneraciones de cotización a la Seguridad Social porque ven imposible no tener que despedir, si han de devolverlas de todo, si solamente la del trabajador afectado. Es decir, ahí hay un debate jurídico bastante interesante en ese sentido. Pero en la última reforma, en este último Real Decreto, en el 30, exactamente, se abre también una consideración, que es que no se podrá despedir excepto si la empresa está en situación concursal. Por tanto, si la empresa ha entrado en riesgo concursal, a partir de ahí es posible pasar de un ERTE a un ERO, ligarlo directamente.
Un últim missatge d'un oient que pregunta en relació a l'ERTO parcial i les vacances.
A la meva empresa vam fer un ERTE de març fins a principis d'octubre. L'ERTE era parcial i ara ens comuniquen des de l'empresa que ens treuen 5 dies de vacances. Llavors la meva pregunta és si els ERTEs parcials també treuen vacances o només amb els ERTEs totals.
Bueno, pues esta es una situación también que está produciendo un debate jurídico también interesante. Nosotros lo que entendemos en este caso es que igual que cualquier trabajador que tiene una reducción de jornada en situación no COVID, en 2019, en 2018, cuando llegan las vacaciones, tiene el mismo derecho a las vacaciones que el resto de los trabajadores. Tanto el artículo 38 del Estatuto lo establece, que el periodo de vacaciones anuales será el pactado en convenio colectivo y que no puede haber una duración inferior a los 30 días. Y el artículo 12.4, en este caso, en el que las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Es decir, que en caso de reducción de jornada se tiene derecho a los mismos días de vacaciones que una persona, que un trabajador en situación de jornada completa. Sin embargo, está habiendo sentencias de composiciones diferentes. Aquellas que están señalando que trabajadores que han estado en un ERTE en reducción de jornada, las vacaciones han de sufrir la misma reducción que la jornada establecida, ¿vale? Y, sin embargo, hay otra corriente jurídica que está diciendo lo que yo he manifestado anteriormente, que evidentemente no puede haber discrepancia entre un trabajador que está en un ERTE de reducción de jornada y un trabajador que no lo ha estado en cuanto al disfrute de sus vacaciones y, por tanto, que le corresponden la totalidad de las vacaciones. Evidentemente, lo que sí está claro es que este trabajador que ha estado en el ERTE en reducción de jornada, el salario que cobrará no será el 100%, sino, aunque esté de vacaciones, será el que le corresponda por la reducción de jornada. Es decir, a los mismos efectos de cuando pasaba en 2019 o en 2018 con un trabajador que estaba en reducción de jornada y que cobraba, tenía las mismas vacaciones, pero el salario lo cobraba en proporción a la jornada disfrutada.
Doncs, bé, així estan les coses. Realment queda perplexa de que hi hagi més resposta per part de l'administració amb aquest allau de consultes i d'e-mails al voltant de tanta gent que o no ha cobrat l'ERTO, o ha cobrat una part, o ha cobrat de més. Per tant, veurem si l'administració a tot això posa fil a l'agulla, perquè la situació, com bé dèiem, en molts casos és realment crítica. Alejandro Del Llano, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vostè, gràcies per invitar-me.
Gràcies, gerent del Gabinet Jurídic de la UGT. Bé, els que han de donar respostes doncs, serien els que et manen. Per exemple, la delegació del govern Teresa Cunillera, que fa molt de temps que no la sentim i que en el seu dia se li va traslladar aquesta qüestió. I, en fi, va dir que no tenia massa cosa a dir. I, evidentment, també l'administració de l'Estat, que d'aquestes qüestions sembla que no se'n pregunta. I, a banda de tot això, l'oposició, molt preocupada per segons quines qüestions de bandera, doncs no es preocupa en aquest cas. Mira que hi ha coses a preguntar. Doncs Pablo Casado i companyia podrien preguntar sobre què és el que passa amb els ERTEs. Dit això, el que farem és una pausa. Gràcies a David Serra i ens n'anirem a Madrid. Ens espera Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia.
Versió RAC 1.